Bona tarda. Ara són les dues del migdia. La Generalitat defensa aquesta hora davant del Consell de Política Fiscal i Financera la seva pròpia proposta de finançament singular per a Catalunya. Ho fa davant d'un ambient hostil. Doncs cap altra comunitat, ni les governades pel PSOE ni les governades pel PP, li compren la idea. Per això, la consellera d'Economia en funcions, Natàlia Masguís, torna a seure avui a la cadira catalana d'aquest Consell amb un objectiu: convèncer dels beneficis d'aquest finançament singular.
Si alguna cosa som els catalans és tenaços i crec que també optimistes, tenim una oportunitat real, històrica, potser, per fer aquest pas endavant, i ara cal jugar molt bé les cartes per fer-ho possible.
Declaracions de la mateixa consellera abans d'entrar en aquesta reunió, però més enllà d'això, que avui Natàlia Mas vagi en aquest Consell s'emmarca també i sobretot perquè Esquerra està en plenes negociacions amb el PSC per investir Salvador Illa com a president de la Generalitat, i els republicans ho volen aprofitar per endur-se, encara que sigui un mínim compromís del govern espanyol, que no vol veure enfadats els republicans i corre el risc que facin un cop de porta definitiu a donar els seus vots a Salvador Illa. Sense anar més lluny, a la reunió de l'any passat, la mateixa consellera, la mateixa que parlava ara, que escoltàvem ara, va declinar assistir a la trobada i va enviar una delegació perquè va assegurar que en realitat no servia per a res anar en aquest Consell de Política Fiscal i Financera. Ara ho expliquem. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
El que avui Catalunya posa sobre la taula és un model semblant al del País Basc i Navarra.
Sí, la proposta del govern implica que la Generalitat passi a recaptar el 100% dels impostos, tant els propis com els cedits, i després pagui a l'Estat pels serveis deixats a la comunitat autònoma. A diferència de la quota, el govern proposa una aportació al Fons de Reequilibri Territorial. Les dues partides estarien sotmeses a un mecanisme de revisió i coordinació entre totes dues administracions.
Doncs, paral·lelament a tot això sobre la taula, dins d'Esquerra continuen els embolics. Avui el diari ara ha destapat més revelacions i diu que l'empresa Relevance va demanar al partit que justifiqués factures, encara que fos amb informes inventats. Recordem que a través d'aquesta empresa Esquerra pagava els encarregats de fer la feina bruta en campanyes paral·leles com la dels cartells de l'Alzheimer contra els Maragall.
Una informació que ha sortit a la llum el dia en què Marta Rovira ha pogut participar, ho ha fet presencialment, i després de més de 6 anys d'una executiva del partit, la secretària general d'Esquerra admet que coneixia que hi havia una estructura B que feia campanyes contra rivals polítics i que ha provocat la dimissió del fins ara viceconseller de comunicació del govern, Sergi Sabrià. Ara bé, Marta Rovira nega que autoritzés els cartells contra els Maragall i l'Alzheimer.
I quan vaig saber que hi havia un cert rebombori, que això podia venir de dins, el que vaig fer és demanar explicacions i començar a prendre decisions.
I parlarem també avui en la plana social d'habitatge, perquè la Generalitat construirà més de 4.000 pisos de lloguer assequibles gràcies a un préstec que li ha fet el Banc Europeu d'Inversions. La previsió és que els pisos estiguin enllestits en 4 anys i que es creïn gairebé 7.000 llocs de feina per construir-los.
Des del govern celebren la inversió d'aquests 490 milions d'euros que farà el Banc Europeu d'Inversions a través de l'Institut Català de Finances. Ho valorava així la consellera de Territori en funcions, Esther Capella.
Sabem i tenim clar que hem d'incrementar el parc públic d'habitatge. Això és una veritat incontestable. I per poder-ho fer, nosaltres també hem d'acompanyar i ajudar els promotors públics i els promotors privats.
En aquests pisos hi viuran unes 10.000 persones. Segons el Banc Europeu, seran habitatges d'alta eficiència energètica.
I en plana internacional, avui comença als Estats Units la convenció republicana que ha d'escollir a Donald Trump com a candidat a la presidència del país. Una convenció que ve marcada per l'intent d'assassinat que ha patit Trump aquest cap de setmana.
I a diferència del 2016 i el 2020, Donald Trump arriba a la cita amb escasses veus crítiques dins del partit i amb un control absolut de les files republicanes, mentre que els demòcrates estan dividits sobre les capacitats de Joe Biden per continuar com a president. A més, el tret que ha rebut aquest cap de setmana li ha fet guanyar suports i també popularitat.
I avui, evidentment, en els esports...
A ver, Oyarzabal, Oyarzabal, Cucurella, que intenta llegar, Oyarzabal! Sí!
Dia marcat pel títol d'Eurocopa. La plantilla de la selecció espanyola és a punt d'aterrar a Madrid per celebrar l'Eurocopa amb tota l'afició.
Dia de festa grossa a la capital espanyola. El rei i el president del govern espanyol rebran oficialment els jugadors aquesta tarda i després començarà la festa dels campions pels carrers de la capital. Una jornada que acabarà amb els parlaments finals a la Font de Cibeles.
Tot això el dia que hem conegut que Martin Braithwaite deixa l'Espanyol.
Sí, el davanter danès ha decidit no renovar el contracte i marxa del club perico. Ell mateix ho ha comunicat avui a l'Espanyol després de passar la revisió mèdica amb la resta de companys.
És el més destacat d'aquest matí de dilluns, última setmana de temporada. D'aquí un minut ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor s'intensifica arreu de Catalunya. Pugen avui les temperatures respecte a les d'ahir. Això vol dir màximes de més de 35 graus puntualment a comarques del Pla de Lleida i de fins a gairebé 30 a la costa. Aquí hi ha molta humitat i, per tant, amb molta xafogor després d'un matí amb força núvols a punts de la costa, però que amb el pas de les hores s'han anat trencant. I, en canvi, aquesta tarda, on ha fet més sol al matí, ha estat al Pirineu, i a la tarda serà on es traslladaran aquests núvols. De fet, no seran els mateixos, però sí que augmentarà més la nuvolositat a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i no descartem que al llarg de la tarda caigui algun ruixat al nord del Pallars Sobirà, també al Principat d'Andorra, a l'Alta Ribagorça i, sobretot, a la Vall d'Aran. Fenòmens puntuals i aïllats. I a la resta augmentarà una mica la nuvolositat, però sense conseqüències. Demà afluixa una mica la calor. No ho farà pas la humitat a la costa i tampoc la xafogó al litoral. Demà temperatures una miqueta més baixes, però amb un augment de la nuvolositat que ens portarà nous ruixats a les comarques del Pirineu, però en aquesta ocasió seria el sector de Girona. Serien fenòmens també puntuals i aïllats, però que poden afectar demà a la tarda aquestes comarques del Pirineu. A la resta, sol, alguns núvols, tant al matí a la costa com a la tarda a la Catalunya interior, però sense pluges i amb temperatures que, tot i afluixar una mica, demà tornen a pujar i enfilar-se de cara a dimecres, i com a mínim fins divendres estaran pujant cada cop una mica més.
Gràcies, Jordi. Anirem també avui actualitzant la situació a les carreteres catalanes, on diversos accidents col·lapsen l'AP7 des de primera hora d'aquest matí de dilluns. Ara mateix encara hi ha més de 19 quilòmetres de retencions en aquesta autopista entre Sant Cugat del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, és a dir, en sentit a Tarragona. Per tant, compte si han d'agafar el cotxe a aquesta hora. Dit això, ara passen gairebé 7 minuts de les dues del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Silvia Muñoz de la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El govern defensa avui a Madrid la seva proposta de finançament singular per a Catalunya. Després de deixar la cadira buida a les anteriors reunions, avui la consellera d'Economia en funcions, Natàlia Masguix, ha decidit ocupar el seient, com la resta dels consellers autonòmics del RAM, que tenen reservat en el Consell de Política Fiscal i Financera, que reuneix a aquesta hora a la capital espanyola. L'últim conseller català que hi va assistir va ser Jaume Giró, ara fa just tot 2 anys.
I avui el govern creu que és el moment de tornar-hi davant la necessitat d'aconseguir que Catalunya surti del model de finançament comú per totes les comunitats, el que es coneix com a règim comú, i passi a finançar-se amb una mena de concert semblant al del País Basc i Navarra, però amb una diferència. Segons la proposta que proposa el govern sobre la taula, el concert català contemplaria una quota de solidaritat amb les autonomies menys riques.
Així, doncs, la proposta que Natàlia Mas porta avui a Madrid afegeix pressió al govern espanyol, que ha de reformar un model de finançament que s'hauria d'haver renovat ja l'any 2014, per tant, fa 10 anys, i que perjudica ara mateix moltes autonomies.
Les governades pel Partit Popular van elevar una petició formal per demanar la celebració d'aquest Consell i abordar, precisament, el tractament diferenciat que demana Catalunya. Els governs dels populars, a més, ja han amenaçat d'anar als tribunals si es tracta de favor a Catalunya. A l'entrada d'aquest està trobada amb la resta de comunitats i el govern espanyol, la consellera Natàlia Masguix ha defensat que el model de finançament singular que proposa el govern no va en contra de ningú i que es pot aplicar amb un lleu aprimament de la recaptació que fa l'Estat.
L'Estat ha acaparat 112.000 milions d'euros que pertocarien al conjunt de comunitats. Una correcció d'aquest desequilibri, en diem desequilibri vertical, permetria, doncs, operativitzar el model sense que ningú perdi, amb un lleu aprimament de l'Estat i amb un guany de sobirania per Catalunya.
Doncs, d'altra banda, com dèiem al començar, la proposta de l'actual govern català en funcions s'ha convertit en una peça clau en les negociacions que se segueixen des d'Esquerra de cara a una hipotètica investidura de Salvador Illa com a nou president de la Generalitat.
Sí, la distància que separa totes dues postures és, però, enorme, perquè el Partit Socialista i, de fet, el govern espanyol situa la reforma sempre en el marc del règim comú. Es mostren disposats a desplegar el consorci tributari que ja preveia l'Estatut i que mai s'ha desenvolupat, però poca cosa més.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Doncs precisament Esquerra avui també és notícia per una altra qüestió, i és que la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, ha admès que coneixia que al partit hi havia una estructura B que feia campanya contra rivals polítics i que provocà la dimissió, per exemple, del viceconseller de comunicació del govern, Sergi Sabrià. Ara bé, Marta Rovira nega que autoritzés ella els cartells de l'Alzheimer perquè considera que aquesta és una acció que traspassa tots els límits ètics. Marxem cap a la seu nacional del partit de Barcelona. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Rovira reconeix que sí que coneixia que Esquerra feia campanyes de desprestigi contra altres partits polítics, com és llançar paperetes de corrupte a les portes del judici de Laura Borràs, fer un cartell de Collboni i Trias sense un petó o enviar sardines a Rodalies. Amb tot ho emmarca en l'activisme i evita parlar d'una estructura bé del partit i, per sobre de tot, nega que donés llum verda als cartells contra els Maragall.
Vostès pensen que jo hagués autoritzat un cartell d'aquestes característiques si hagués sapigut que s'estava preparant? Doncs no, clar que no. I quan vaig saber que hi havia un cert rebombori i que això podia venir de dins, el que vaig fer és demanar explicacions i començar a prendre decisions.
Rovira també diu que un cop va tenir indicis que els cartells venien de dins de les files republicanes, va fer tot el possible per aturar-ho i perquè s'esclarissin els fets. Tot i això, fins que no s'ha fet pública la informació de l'ara, no hi ha hagut la dimissió del viceconseller de comunicació del govern Sergi Sabrià, ni s'han comunicat les quatre sancions als implicats en el cas.
Doncs avui, precisament ara ho comentàvem, el diari Ara treu a la llum la nova informació sobre aquest cas, i és que l'empresa Relevance va demanar a Esquerra Republicana que justifiqués les factures de l'estructura B, Judit, encara que fossin amb informes inventats.
Sí, el diari Ara ha comprovat que l'estiu del 2023 el director general de l'empresa de comunicació va demanar a Esquerra que l'estructura B comencés a justificar les factures, deixant clar que no calia que els informes fossin reals, sinó que podien ser inventats, de manera que fos més senzill pel gerent d'Esquerra, Jordi Roig, poder justificar la feina. Entre el 2022 i el 2023, els joves que van fer feines per l'estructura B van cobrar almenys 70.000 euros, 15.000 dels quals van anar a pagar aquells que van col·laborar amb la campanya dels Maragall i l'Alzheimer.
Gràcies, Judit. Doncs, paral·lelament, encara en política catalana, com dèiem, avancen també les negociacions entre socialistes i comuns per investir Salvador Illa com a president català. Ha donat més detalls avui el portaveu de la formació morada del Parlament, Joan Mena.
Volem tancar aquest acord, un bon acord, l'abans possible, però tampoc ens limitarem, no?, per tema de dates. Per tant, doncs, estem progressant adequadament i, en aquest sentit, doncs, l'equip negociador dels comuns continua treballant cada setmana amb els negociadors.
Joan Mena, que també ha dit que no contempla per ara la detenció de Carles Puigdemont, si ve a Catalunya per una possible investidura, i ha insistit als jutges que apliquin d'immediat l'amnistia.
Sí, durant la mateixa compareixença, el portaveu dels comuns també ha avançat que el seu partit es personarà com a acusació particular en el cas de l'espionatge als 69 diputats de Podem. Segons va avançar el País, l'anomenada policia patriòtica hauria espiat les vides de Pablo Iglesias, Irene Montero i Ione Belarra, entre d'altres, per destruir qualsevol possibilitat d'un govern progressista. L'espionatge va tenir lloc entre els anys 2015 i 2016.
Precisament avui a Madrid, PSOE, Sumar i Coalició Canària han registrat al Congrés la proposta de reforma de l'article 35 de la Llei d'Estrangeria per establir un sistema de solidaritat obligatòria en el repartiment de menors immigrants que arriben no acompanyats a les Canàries, Ceuta i Melilla.
La reforma proposa que s'activi el repartiment quan els centres d'acollida de menors d'aquests tres territoris superin el 150% de la seva capacitat i, segons el govern espanyol, inclou també el finançament de l'acollida, un dels elements que reclama el PP perquè les comunitats no hagin d'afrontar sols aquesta despesa. Per ara, la iniciativa no té prou suports per superar la tramitació al Congrés perquè el govern espanyol no disposa del sí de Junts per Catalunya, un partit indispensable per formar la majoria de la investidura. I el Partit Popular, d'altra banda, encara no ha donat el seu aval. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pressiona el PP i llança un avís als de Carles Puigdemont.
Lo que hay que hacer, quedan varios consejos de ministros este mes, es pedirle al Partido Popular cuanto antes que se manifieste. Y sabiendo que hay grupos que han dicho que no, Junts, por ejemplo, que han dicho que no porque quieren dejar fuera su comunidad y eso no es ni legal ni políticamente aceptable, el Partido Popular, en una cuestión de Estado, cuanto antes nos diga que está de acuerdo con el texto acordado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, antes iríamos a la fórmula legislativa.
De fet, Junts fa setmanes que adverteix que no donarà suport a la reforma mentre el govern espanyol no transfereixi les competències en immigració a Catalunya, tal com va acordar el passat mes de gener en el marc de les negociacions dels decrets anticrisi.
Canviem de qüestió. El Banc Europeu d'Inversions prestarà 490 milions d'euros per construir més de 4.000 pisos de lloguer assequible a la Generalitat. Es tracta de pisos d'alta eficiència, és a dir, que tindran un consum d'energia molt baix. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Els diners els rebrà l'Institut Català de Finances, que els donarà als promotors públics i privats perquè construeixin els pisos. La previsió de les dues entitats és que els edificis estiguin enllestits d'aquí a 4 anys i que hi visquin unes 10.000 persones. Des del govern defensen que aquesta injecció de diners permetrà ampliar el parc d'habitatge de protecció oficial de Catalunya. Ho ha explicat la consellera de Territori en Funcions, Esther Capella.
Que ens hauria de permetre arribar en un termini de 20 anys en un 10,3% d'habitatge públic de lloguer a preus assequibles en les zones molt tensionades i a un 9% en les zones no tensionades. I això voldria dir que ens comencem a semblar a aquells països d'Europa que fan els deures en poc més d'un any. Hem impulsat ja 10.092 habitatges. Per tant, és una política que el país no hauria d'abandonar.
Els 490 milions d'euros que prestarà el Banc Europeu d'Inversions són el crèdit més alt que ha donat mai a l'Institut Català de Finances. El primer traspàs de diners de 163 milions d'euros ja s'ha signat aquests dies. També es calcula que les obres per construir aquests edificis crearan gairebé 7.000 llocs de feina.
Gràcies, Pau. Doncs precisament avui la Fundació Habitatge Social ha alertat del risc que suposa la manca d'habitatge social assequible, especialment en un moment en què els preus dels lloguers estan disparats. Aquesta fundació va acompanyar l'any passat 476 famílies i 1.750 persones en els 460 habitatges que gestiona.
Són xifres similars a les de l'any anterior, amb un 2,8% més de famílies i un 2,5% de persones. La Fundació alerta del coll de l'ampolla en què es troben, ja que cada cop els costa més incorporar habitatge al parc que gestionen i, de l'altra, les famílies que recuperen la seva autonomia tenen moltes dificultats per aconseguir un habitatge fora de la Fundació.
I encara més qüestions. El Departament d'Educació ha publicat ja la resolució de l'adjudicació de destinacions provisionals del personal docent per al proper curs, que s'havia endarrerit per un problema tècnic.
La publicació s'hauria d'haver fet durant la primera setmana de juliol, però per un problema tècnic, segons va informar la conselleria, es va haver de posposar. Inicialment van indicar que la publicació es podria fer la setmana vinent, és a dir, a partir del 22 de juliol, però finalment, com deia, s'ha publicat avui mateix. Així, els afectats ja poden consultar el centre de destinació. Alguns d'ells s'han trobat que en fer-ho hi ha una hora de cua virtual per accedir al sistema.
I d'altra banda, només 21 persones han demanat durant l'últim mes que se li retornin els diners de les multes que es van interposar en manifestacions vinculades al procés.
Ara fa un mes va entrar en funcionament el formulari del govern per retornar totes les sancions pels aldarulls o protestes vinculades a mobilitzacions independentistes i que queden recollides dins la llei d'amnistia. Es tracta de sancions per desobediència, faltes a l'autoritat, manifestacions no comunicades o resistència, i que poden arribar fins als 600 euros. El Departament d'Interior encara no ha resolt cap d'aquestes primeres peticions que està tramitant per estudiar cada cas i decidir, per tant, si queden incloses o no en aquesta llei.
Estel migdia.
I pel que fa a la plana internacional, als Estats Units avui comença la Convenció Nacional dels Republicans, la cita en què aquest partit escollirà de forma oficial el seu candidat a la presidència en les eleccions que s'han de fer el proper novembre. Aquesta vegada la convenció està marcada per l'intent d'assassinat de l'expresident Donald Trump en un míting aquest dissabte.
A la gran cita republicana que se celebra a Milwaukee des d'aquest dilluns i fins dijous, es preveu que Donald Trump sigui designat i de manera oficial com a candidat republicà a la presidència, i també es farà públic qui l'acompanyarà com a vicepresident en aquesta cursa per tornar a la Casa Blanca. A diferència del 2016 i el 2020, Trump arriba a la cita amb escasses veus crítiques dins del partit i amb un control més que absolut de les files republicanes, mentre que els demòcrates a hores d'ara estan dividits sobre les capacitats de Joe Biden per continuar com a president.
Hi ha una popularitat pels núvols després d'aquest intent d'assassinat que ha patit Trump aquest cap de setmana. Tornant a casa nostra, a Salou i Sabadell, centenars de persones han fet un minut de silenci per l'assassinat de dues de dones aquest cap de setmana.
L'alcalde d'aquesta primera localitat, Pere Granada, ha recordat que la víctima, de 84 anys, era molt coneguda al municipi. La batllessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha alertat que venen mesos negres pel que fa als feminicidis.
La tràgica mort d'una persona que residia a Salou des de feia molt de temps, per tant, d'una saluenca molt coneguda i arrelada al nostre municipi. L'Ajuntament de Salou s'ha brindat tot el suport a la família i als amics de la víctima. Aquest suport és des del primer moment, però també continuarà sent-ho, perquè són moments de molt de dolor per a la família i els amics.
I és que ja són 18 les víctimes per violència masclista a Catalunya després de la confirmació d'aquest cas i també el de la dona que van assassinar a Sabadell.
Sí, durant les últimes 48 hores a Espanya han mort 3 dones més assassinades abans de la seva parella o exparella, Alacant, Bunyol i Madrid. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900-900-120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
Canviem de qüestió, mirem també l'estat de les carreteres, ho dèiem abans, que van recuperant la normalitat després d'un matí caòtic, sobretot a la Peixet, on s'hi han arribat a acumular fins a 25 quilòmetres de retencions.
L'origen de les complicacions ha estat un accident d'un camió que transportava runa i que ha volcat a l'alçada de Sant Cugat del Vallès. Això ha estat cap a un quart de 10 d'aquest matí. Això de retruc ha afectat la B30 i la C-16 al Vallès. Hi ha hagut 4 incidències més en sentit Tarragona. A primera hora d'aquest matí han topat 2 turismes. En sentit Girona ha xocat una moto i un turisme i s'ha incendiat també la grua d'un camió, un fet que ha obligat a tallar tots 2 carrils. I a banda, a la Roca del Vallès, hi ha hagut també una altra col·lisió entre 3 vehicles al carril esquerre de l'autopista en sentit sud.
Doncs a aquesta hora, justament a la P7, encara hi ha 20 quilòmetres de retencions entre Sant Cugat entre el Papiol i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona. Hi ha només un carril obert amb talls intermitents d'aquesta via. També a hores d'ara la B30 hi ha 4 quilòmetres de retencions a l'alçada de Sant Cugat del Vallès per causa d'aquest accident que afecta la P7 durant el dia d'avui. I ja que parlem de mobilitat a Barcelona, després de mesos d'obres, aquesta nit començaran les proves del tramvia per la Diagonal entre les parades de Verdaguer i de Glòries.
Un cop superades amb èxit els tests tècnics i les marxes en blanc, és a dir, sense passatgers, la previsió és estrenar el tram Glòries-Verdaguer durant la tardor d'aquest any. El traçat del tramvia tindrà 3 parades noves a la Diagonal. Seran Monumental, Sicília i Verdaguer. I, a més, n'hi haurà una altra, la plaça de les Glòries, que connecta amb el bus i el metro i que ja es va estrenar el mes de maig. Es troba situada just davant del Museu del Disseny i ha implicat el desmantellament de les parades de la Farinera i de l'antiga Glòries.
2:21, passem pels jutjats. Avui ha començat a l'audiència de Barcelona el judici contra Àngela Drobelowski per intentar assassinar el seu exmarit, que és el productor de televisió i membre de La Trinca, Josep Maria Mainat. Els fets van passar al juny del 2020.
La fiscalia li demana 16 anys de presó i se l'acusa d'haver-li injectat, havent estudiat ella medicina i sabent que Mainat és diabètic, una substància que li va provocar el coma, però que es va poder recuperar. Durant la sessió d'avui dilluns, Josep Maria Mainat ha declarat que el va sorprendre que la seva parella no fes res i trigués a trucar al SEM la nit que va patir un coma diabètic després que ella, com dèiem, li injectés 2 injeccions. Segons ha explicat, els fets van passar després d'una tarda de discussions en què ella estava molt alterada perquè Mainat va comunicar-li que l'endemà presentaria els papers del divorci.
També els jutjats foren aquest cas a Madrid. L'empresari Juan Carlos Barrabés ha declarat davant del jutge que investiga Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Barrabés ha assegurat davant del jutge que es va reunir amb Begoña Gómez 4 o 5 vegades, va ser a la Moncloa, i que en 2 d'aquestes cites també hi era Pedro Sánchez. Fonts de 3 acusacions presents a la declaració també han explicat que el testimoni clau en la causa en què s'investiga Gómez per presumpte tràfic d'influències i corrupció en els negocis ha estat imprecís i també evasiu. De fet, Barrabés no ha aclarit què feia el president en aquestes reunions.
I per última matèria policial, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes d'entre 21 i 40 anys acusats de 15 robatoris a interiors de vehicles i també per pertànyer a un grup criminal. La investigació remunta a l'octubre del 2023, quan es va produir un robatori amb força a l'interior d'un cotxe que estava aparcat en un pàrquing del Passeig de Gràcia de Barcelona.
Els 3 autors d'aquest robatori van trencar la finestra de l'acompanyant i van sostreure del seu interior diversos objectes valorats en gairebé 2.000 euros. I dies després, un altre robatori en un altre pàrquing similar va cridar l'atenció dels Mossos, ja que feien servir el mateix modus operandi. Els autors podrien estar relacionats entre si.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dia 23, obrim la informació esportiva parlant de la selecció espanyola. Ja és a Madrid, celebra aquest dilluns l'històric quart títol de l'Eurocopa conquistat ahir diumenge a Berlín contra Anglaterra. El combinat espanyol, com dèiem, acaba d'aterrar a fons minuts amb la Copa. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La plantilla de futbolistes i staff tècnic dinarà a la capital espanyola i després de ser rebuts pel rei i pel president del govern, Pedro Sánchez té previst fer un llarg recorregut amb autobús pels carrers de Madrid per acabar a la Font de Cibeles, on tindrà lloc la gran festa amb l'afició. A 7:15 està previst que el rei rei rebi els campions al Palau de la Zarzuela, des d'on jugadors, tècnics, auxiliars i directius es desplaçaran fins al Palau de la Moncloa per ser rebuts pel president del govern Pedro Sánchez una hora més tard. Finalitzat aquest acte protocolari, els jugadors pujaran a l'autobús descobert amb què recorrent alguns dels carrers principals de la capital espanyola. La festa acabarà a Cibeles amb l'oferiment de la Copa i els parlaments dels jugadors.
Tot això, com dèiem, perquè la selecció guanya l'Eurocopa després de superar Anglaterra per 2-1, és el quart títol europeu de la seva història.
Els espanyols han dominat el partit contra els anglesos en tot moment i no han vist perillar la victòria. El marcador, l'Auber Nico William, just començar la segona part després d'una gran passada de Lamine Yamal. Després d'anades i vingudes, Anglaterra ha aconseguit empatar el duel amb un golaç de Palmer al minut 73. Quan semblava que el duel marxava a la pròrroga, ha aparegut el davanter basc Mikel Oyarzabal per posar el 2-1 definitiu i donar a Espanya un nou títol europeu després del que va aconseguir l'any 2012. Al final del partit, el seleccionador Luis de la Fuente ha destacat el recorregut que encara li queda per fer aquesta generació de joves futbolistes.
Y estoy contento y feliz por mi país, por España, por la ilusión que hemos generado y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta relación de futbolistas que pueden hacer historia y tienen un recorrido todavía muy largo.
També valorava el títol un dels millors jugadors del torneig, el blaugrana Lamine Yamal.
El mejor regalo que podía tener, la verdad, muy feliz, esto es un sueño, pero bueno, este equipo no sé de qué está hecho, pero estamos donde estamos, remontamos siempre y siempre acabamos ganando.
Un Lamine Yamal que s'ha coronat com a millor jugador jove del torneig. Nico Williams va ser el millor jugador de la final i Rodri Valls el premi a millor futbolista de tot el campionat.
Doncs encara en futbol internacional, també Argentina s'ha coronat aquesta matinada campiona de la Copa Amèrica.
La generació d'or de jugadors argentins que van guanyar el Mundial ara fa un any i mig mantenen el tron a Sud-amèrica i tornen a coronar-se 4 anys després campions d'Amèrica. Aquesta matinada han derrotat a Colòmbia amb el gol de Lautaro Martínez als 112 minuts de joc, és a dir, a la segona part de la pròrroga. És el tercer títol seguit que guanyen els argentins que aquesta nit han vist com es lesionava Leo Messi a la segona part. Una final que també quedarà marcada pels problemes viscuts a la prèvia quan centenars d'aficionats han intentat i han aconseguit en molts casos accedir a les tribunes sense entrada. Alguns aficionats se'ls ha vist colar-se a l'estadi a través dels tubs de ventilació. Això ha generat un caos difícil de resoldre i per aquest motiu l'inici del partit s'ha endarrerit gairebé 90 minuts.
També en futbol, però en aquest cas a casa nostra, el Barça ha fet oficial aquest matí que el món acusarà el rival convidat per disputar la 59a edició del trofeu Joan Gamper, un partit que servirà com a presentació del nou Barça de Hansi Flick davant de l'afició blaugrana.
Els vermell i blancs obriran la temporada dels blaugranes com a locals a l'estadi olímpic Lluís Companys en un partit que tindrà lloc el 12 d'agost a les 8 del vespre. D'aquesta manera, els subcampions de la Lliga Francesa es convertiran en el darrer rival de la pretemporada per als culers abans de l'inici de la competició oficial, la València, el 17 d'agost, després d'haver disputat també 3 partits amistosos als Estats Units. La d'enguany serà la primera aparició d'un històric de la Lliga Francesa al trofeu Joan Gamper. Les entrades ja s'han posat a la venda.
I encara un últim apunt de futbol. L'espanyol Martin Braithwaite no seguirà el club aquesta temporada.
El davanter danès s'ha presentat avui al matí per realitzar les proves mèdiques corresponents per iniciar la pretemporada, però posteriorment ha enviat un e-mail al club demanant la rescisió de contracte. Així doncs, el jugador marxarà completament gratis sense abonar cap quantitat econòmica al club.
Parlem de bàsquet. El Barça ja coneix el calendari de la propera temporada a l'Eurolliga. Els blaugranes començaran la competició el dia 3 d'octubre. Ho faran a Lituània, visitant el Žalgiris Kaunas.
Els primers partits del Palau seran en la segona i la tercera jornada, rebent les visites de l'Alba de Berlín l'11 d'octubre i del Mònaco el dia 16. El clàssic contra el Real Madrid serà el divendres 29 de novembre en la 12a jornada i en una data que coincideix amb el 125è aniversari de la fundació del club. El partit a Madrid serà el 27 de febrer en el duel corresponent a la 27a jornada. Aquesta propera temporada hi haurà un total de 8 setmanes.
També en bàsquet, el Baxi Manresa incorpora el romanès Emmanuel Kate, és un pivot de 26 anys que arriba provinent del Napoca.
Kate, nascut a Romania l'any 1997, ha estat aquesta temporada un dels jugadors més destacats del seu equip, amb el qual s'ha proclamat campió de Lliga i Copa les darreres 2 temporades. Es tracta d'un pivot d'estil clàssic que arriba en un bon estat de maduresa a una lliga que coneix perfectament després d'haver-se format al Real Madrid i haver jugat 2 temporades al Betis, una al Club Bàsquet Prat i 4 més a l'UCAM Múrcia.
Estel migdia.
You're obrim la informació cultural, ho fem al Teatre Grec, on avui i demà s'hi representa Canciones de amor, de desamor i de pirates. És un recital que homenatja la poesia i el cant del romanticisme català i estatal del segle XIX.
Dirigit per Jorge Torres i de la mà de la companyia de Lluís Omar, que també participa com a actor, la funció ofereix versos de figures destacades del moviment literari romàntic, com les de Gustavo Adolfo Bécquer, José Zorrilla o José Despronceda. I per retornar la mirada a Catalunya i coincidint també amb la commemoració del centenari de la seva mort, el recital també inclourà la lectura d'obres del màxim exponent de la Renaixença, Àngel Guimerà, i la poesia s'anirà entrellaçant amb música de Xavier Albertí i la veu de la soprano Maria Hinojosa.
I tiraria enrere el temps, ho donaria tot per reviure un sol moment.
I acabarem programa i edició amb el ritme del cantant català Mic Núñez, que ha estrenat aquest tema Tiraria enrere, el segon avançament del que serà el seu proper disc íntegrament en català i que sortirà a finals d'aquest any.
Presenta un nou tema pop fresc i també alegre que destaca pels seus ritmes llatins i trompetes. Narra una història d'amor d'estiu que ens recorda amb nostàlgia i tendresa.
Doncs amb això acabem edició per avui, com dèiem. Tornarem demà quan siguin les dues puntuals aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda i fins les 6, amb el Fabricació Pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.